Bé, anem a la tertúlia d'aquest divendres per tancar setmana. Saludem via telefònica l'Àngels Mac. Àngels, hola, bon vespre.
Bon vespre.
Aquí et tenim, per comentar una mica l'actualitat. Què tal per aquí dalt, per Canillo?
Doncs no sé com està el poble, perquè jo encara estic convalescent d'una fractura al peu i haig de ser repòs.
Ostres.
Però bé, suposo que deu estar animat i veig els llums que animen tot durant aquestes festes i bé.
Molt bé, me n'alegro que... Per cert, bé, no? Recuperant bé, no? Però...
Sí. Necessita temps només.
Bueno, doncs res, ja això fa baixada, segur que sí. I també s'incorpora aquí a l'estudi central de la Ràdio Pública el Joan Ramon Sánchez. Joan Ramon, bon vespre.
Bon vespre.
Escolta...
Agafa aire.
Agafa aire, perquè clar, vens al carrer, que si aparco, que si el trànsit... Bueno, bé?
Bé, sí.
Bé. Va, deixem respirar que venguis un glob d'aigua. Àngel, la situació de Copals amb els xòfers que estarien plantejant-se fins i tot una vaga, perquè diu que clar, que els ha canviat molt la vida perquè són uns horaris que els fan estar moltes hores de 8 al migdia, per exemple, a hores centrals, o al matí, o a la tarda, i que potser comencen molt d'hora i acaben tard, que abans igual la situació no era tan així, que creuen que l'empresa podria fer més. L'empresa diu, de la seva banda, que el nou procediment d'aquests horaris, que actua l'empresa Copalsa dins la legalitat i que, bueno, que lògicament intenten que la convivència dels treballadors sigui la millor possible, perquè també són els que atenen el públic en els autobusos. Bueno, a veure, jo no sé si té bona solució o no, però compte, perquè els xofers diu que es podrien plantar i anar a la vaga. Com ho veus, Àngels?
Bé, són situacions de que no coneixem tota la realitat de les parts, no? No sabem si els sous són adequats, no sabem si els horaris són adequats, i tot i així, doncs, és un servei públic que fa molta falta que funcioni bé i que, doncs, els xofers porten un autobús que pot ser un perill si doncs, la cosa es complica, no? I, per tant, doncs, caldria poder-ho arreglar, perquè aquestes festes segur que hi haurà molt trànsit, molta gent que utilitzarà l'autobús i que, doncs, fa falta que tot vagi correctament.
Mm-hmm. Entrant més en detall, ells es queixen de permanència, Joan Ramon, de més d'11 o fins i tot 12 hores, que poden tenir fins a 3 torns de treball diferents en una sola jornada, un dia de festa... Però va, aviam, això de l'un dia de festa... Molts sectors al país tenen un dia de festa.
Sí, sí, això és veritat. Vull dir, som un país turístic i dins a l'entorn, doncs una miqueta les empreses i els treballadors, doncs una miqueta s'han de mirar d'adaptar. El que passa que, bueno, hi ha tota una llei que ja fa molts anys que hi funciona, sabent quins són, per dir alguna cosa, els horaris, no? I les hores d'accés màximes que es poden fer. Realment és complicat, perquè són treballs que físicament va sentat, vale? Però realment les hores has d'estar molt atent, vull dir, has d'estar molt a sobre i, a més, s'ha d'estar de bon humor, no? Perquè és un lloc públic, és la imatge, és la cara i realment és complicat. Bueno, jo suposo que, bueno, amb l'empresa i els treballadors, suposo que el que hi ha d'haver, pues, justament és això, no? Un interlocutor i parlar les coses i, sobretot, mirar de combinar el que és, per dir alguna cosa, la vida privada, l'estar amb la família, el tindre el temps que les persones necessiten per descansar i veure quin és, per dir alguna cosa, els horaris que es poden combinar i si fa falta ficar-hi més gent, pues ficar-hi més gent, però s'ha de mirar, sobretot, de solventar que el treballador pugui estar a gust, que pugui treballar content i que una miqueta tots, doncs, bueno, vagin a la mà. L'empresari, la seva funció, justament una de les funcions principals de qualsevol empresari és tenir els seus treballadors contents.
Per cert, avui Espanya ha aprovat la setmana de 37 hores i mitja, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, portaven anys doncs intentant el govern arribar a un acord amb...
Amb els sindicats,
amb patronal. La patronal, i semblava molt difícil, però mira, al final s'ha aconseguit 37 hores i mitja a Baix Espanya. A França crec que són ja 35?
No ho sé exactament.
Tu, però... Àngels, et sona?
No ho sé exactament, però França normalment sempre porta avantatge en aquests temes.
Sí, sí. I en la jubilació, l'edat de la jubilació també.
Sí. Bueno,
tot i que l'han allargat, dos anys. Sí, però...
Segons estadístiques que surten i que pots llegir doncs, amb diferent de premsa, sobretot amb el tema d'internet, diuen que el treballador, com a hores efectives, si per dir alguna cosa, té un horari una mica doncs, per dir alguna cosa fàcil per combinar treball i combinar família... són normalment més productius. O sigui, no per fer més hores és que es faci més producció.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, suposo que també deu ser una mica la distinció entre els entorns, segons quin tipus de treball i tal, però la realitat és que a partir de 5-6 hores diàries lo de més és complicat a nivell de, sobretot, treure un rendiment dins la seva feina. Jo ho trobo bé, vull dir...
Va, més coses, per cert, els peruans que van denunciar Inspecció de Treball haver estat acomiadats sense motiu encara no els han donat resposta, eh? De fet, s'estan en un hotel, tenen pagat fins al 31 de desembre l'estada, comparteixen habitació, no saben què passarà amb l'import del vol de tornada cap al seu país. Això és que... és un neguit per ells, tampoc ens fa molt bona publicitat, que diguem. És una situació, no diria delicada, però incòmoda, sí, no, Àngels?
Sí, és que el problema en aquest país és que la construcció va a batzegades. També va a batzegades el comerç i molts altres negocis, eh? Però en aquest cas, doncs, de vegades doncs, hi ha una empenta molt grossa en la construcció, fa falta gent i com que hi ha empreses que subcontracten i demés, doncs si ens arriben persones que doncs, potser si hagués anat tot més acompassat i es construís doncs una quantitat de metres quadrats concreta que poguessin assumir les empreses i els treballadors del país, no passarien aquestes coses. Però la realitat és que doncs, amb aquests treballadors se'ls ha de donar una resposta i que puguin continuar la seva vida, aquí o fora, sí. O tornar a casa seva.
Sí, sí. Joan Ramon?
Bueno, és veritat que la construcció porta uns anys que va una mica... desmesurada, i dic desmesurada per quedar bé. Realment, el tema dels treballadors és complicat. Vull dir, qualsevol empresa que es dediqui a portar gent, perquè fa falta gent, perquè fa falta mà d'obra i tal, jo crec que tenim una legislació bastant clara amb aquest tema, de com s'han de portar la gent, de quins són els horaris, de quines són les condicions, la vivenda, i sobretot el viatge, que em sembla que moltes empreses el que fan és pagar el viatge d'anada cap aquí a Andorra i de tornada cap al seu país d'origen. Llavors, aquesta empresa en concret, que és la que surt a la premsa, em sembla que ja havia tingut alguna o una altra incidència i que inclús havia estat sancionada. Home, jo crec que l'administració hauria de ser una mica... pot ser més dura, no?, amb empreses que tenen ja actuacions que estan, per dir alguna cosa, informades o sancionades, o empreses que la seva actitud vers els treballadors no és la més coherent. Jo crec que amb això sí que s'hauria de tenir doncs, una mica més de mà dura. Realment és complicat, i és complicat perquè són països diferents, són persones que tenen doncs, un altre estil de vida i que una miqueta doncs, bueno, aquí venen doncs, a treballar, a guanyar-se la vida i que el seu país doncs, una miqueta puguin estar la família doncs, millor, no? Però s'ha de tenir molta cura. Parlem de persones, parlem de treballadors i sobretot s'ha de vigilar que l'estat d'aquests treballadors sigui el millor possible. Igual que parlàvem abans amb els busos, si vols que una persona o un treballador pues, doni el 100% de sí a nivell professional, l'has de tenir content, l'has de motivar i ha d'estar implicat amb la seva feina. Aquestes actuacions ens fan molt mal. Ens fan molt mal en un sector concret, com el de la construcció, però també li fan mal una mica la imatge de, del país. Jo crec que això s'hauria de vigilar bastant més.
Avui, Consell de Santo Tomàs, al migdia Casa de la Vall, el síndic ha insistit en la necessitat de seguir lluitant per oferir un llegat millor a les generacions futures. Jo no sé si estava pensant en l'acord d'associació amb Brussel·les o en ser més competitius en oferir doncs això, més possibilitat als joves a tenir una bona feina, un bon sou, una bona vivenda, no a preus desorbitats, Àngels, o tot una mica?
Suposo que tot una mica, perquè doncs venim d'una etapa que en aquest país, a partir dels anys 70 del segle passat, doncs hi ha hagut un creixement constant, els joves han pogut estudiar més, tenim gent més preparada i la situació de l'entorn doncs, tampoc és molt optimista perquè doncs, ja doncs, cada vegada es complica més doncs, el poder tenir una vivenda a un preu assequible, no només a Andorra, sinó a tot arreu. Doncs trobar una feina adequada i amb una remuneració adient, que la situació està en un impàs i hem de poder oferir esperances als joves de que podran seguir trobant el caliu d'aquest país com sempre hi ha sigut.
Joan Ramon, què els hi espera als joves?
Pues la veritat és que les perspectives no són massa per dir algo eloqüents com per dir estem arreglant la situació. Jo crec que la situació, quan més temps passa, pitjor la tenen. Vull dir, és complicat. És veritat que és complicat el tema d'un creixement, d'un mercat lliure, d'un canvi que hem fet de país des que tenim el tema de les relacions amb Europa, el tema de les inversions estrangeres, el tema de la fiscalitat baixa, tot això és una crida per molta gent que ve i es fa resident i que la seva intencionalitat, a part de que li agradi el país, que molts els encanta i molts estan contents, comporta que el tema econòmic, el tema de la vivenda o el tema del llogar un, pues, un pis i tal, pues, sigui secundària. Llavors, clar, quan tens un mercat que tens molta demanda, lògicament els preus pugen. Quan tens un mercat que tens molta oferta, el mateix mercat normalment es sol regular. Però ara estem al mercat de qui hi ha molta demanda. Segurament amb tots aquests projectes que estem fent i tot el que s'està engegant, igual d'aquí 2 o 3 anys s'obren pisos. Igual, eh? Vull dir, tampoc no és que sigui...
Per cert, és una dada també tenir en compte, sabem com està l'habitatge, però diu, segons l'Observatori d'Andorra Recerca més Innovació, ja donàvem dades sobre l'acord d'associació, sobre aquesta problemàtica de l'habitatge, que és la més preocupant al ciutadà, diu que la gran majoria de persones que paguen per una habitació en un pis compartit hi destinen més del 30%. Se'n poden anar del 30 al 50% dels ingressos mensuals a pagar-lo. I això, Àngels, ho haurien de pagar per tenir un pis, no per tenir una habitació. O sigui, el tema està molt, molt, molt fotut.
Sí, sí, però és un tema bastant general, perquè això passa aquí, però també passa a Barcelona, també passa a França. És que la realitat és que és un problema poder trobar habitatges a un preu raonable, però passa aquí a Andorra i veiem doncs les informacions que és un problema que no només passa aquí, no? I que no és fàcil d'arreglar, no? El que passa és que el sistema de vida que portem, un capitalista, doncs fa que tot va creixent, els els lloguers també creixen, els preus dels habitatges de compra també. I és que abans, doncs, els joves es podien emancipar molt més fàcilment que avui dia, no? Necessiten, per pagar el lloguer, necessiten ser més d'una persona, no?
Sí.
I això... la solució
no màgica...
Marge.
No deixa marge. Sí.
A veure, és el que he dit abans, vull dir, és un tema d'oferta i demanda, no? Ara tenim, per dir alguna cosa, doncs, bueno, molta demanda, i això implica el que els preus estiguin desorbitats. Els estudis diuen que un 30% dels ingressos una família es pot dedicar a la vivenda, tant si en tema de lloguer com en tema d'hipoteca. Però tant una cosa com l'altra, nosaltres avui en dia, actualment, és impossible. Vull dir, és impossible el mirar de comprar un pis nou pels preus, que estan també desfasats, i és també impossible el tindre un pis decent per viure i tindre, doncs, un lloguer decent per tirar endavant. Ho hem parlat moltes vegades, vull dir, crec que l'administració està fent uns esforços, per mi crec que no són suficients, vull dir, encara que fiquem 500 pisos al mercat d'aquí a 2 anys vista, crec que no serà suficient, però hem de mirar una mica els altres països, vull dir, els països veïns, com solventen. Ja sabem que també tenen aquest problema. Però jo crec que nosaltres, siguent un país de 86.000 habitants, ho tenim bastant més fàcil de solucionar, que no són els veïns, que són 49 milions per una banda, 62 per l'altra, i realment la problemàtica serà més complicada. Jo crec que seria més fàcil a la solució de la vivenda. I la vivenda, el que ha de fer l'administració és fer actuacions a nivell de lo que són promotors i fer vivenda, per dir alguna cosa, de protecció pública. I aquesta vivenda de protecció pública s'han de buscar fórmules, ho hem dit més d'una vegada, ens hem de sentar en una taula, doncs, bueno, administracions, professionals, Cambra de Comerç, la banca, i mirar de trobar-hi solucions perquè el promotor pugui fer uns edificis destinats únicament a lloguer, i que aquests edificis siguin coherents, siguin correctes, perquè una família pugui viure i el lloguer estigui dins els límits de lo que es marca, de lo que una família pot pagar cada mes de lloguer. Ara, és complicat, costa trobar solucions, costa el sector privat. El sector privat, si la promoció tira i les vendes tiren, no fan pisos de lloguer. Per què? Pues perquè el sector privat, van com tots, van al negoci, i el negoci avui en dia és fer promocions i vendre. Realment estem fent moltes de promocions. No sé què passarà d'aquí uns anys, però bueno.
A veure, en aquestes estem. Mentre, no sé si et fires per rebaixes, tu, Àngels. Ho dic perquè han començat avui i s'allargaran fins al 9 de març.
En el moment encara no. Estic immobilitzada,
bueno,
però...
Online podries, eh? Online podries. Bueno, escolteu, què tal? Com es presenta el Nadal? Cuixeta, eh? Però es presenta bé o no, Àngels?
Sí. Es presenta, doncs, l'habitual, eh? Poder reunir-nos la família i poder estar junts i ja està. I si no m'he pogut desplaçar per anar a comprar més coses, doncs em farem amb el que tenim. I bé, l'important és això.
Compartir.
El caliu familiar.
Sí, senyora. I tu, Joan Ramon?
Pues també una miqueta com l'any passat. Vull dir, aquí, en família, no tenim cap previsió de fer cap viatge ni de sortir d'aquí. Però, bueno, jo crec que són unes festes que justament el que comporta és això, que les famílies es puguin juntar, trobar-se, pues, fer el sopar, fer el dinar junts i fer una trobada.
Joan Ramon, Àngels, que tingueu molt bon Nadal i gràcies per estar a la ràdio pública amb la vostra opinió a les tertúlies de l'Andorra Actualitat. Gràcies. Que vagi
moltes
bé, Àngels.
Moltes gràcies i bon Nadal a tots els que ens escolten també.
Gràcies.
I a vosaltres, i per suposat.
Bon Nadal i bones festes a tothom i, bueno, que sigui una entrada del 25 el millor possible.
Tornem. Adéu.